a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Hem viscut el ple de les ordenances fiscals, hem viscut el ple que ha posat sobre la taula el contracte de neteja, aquest contracte de neteja tan esperat, en el rerefons, el Club de Mar, el Club Natació, en fi, un munt de qüestions sobre la taula i algunes, alguns moments en els plens municipals que denoten aquesta legislatura que continua estant tensionada. Mònica Gallardo, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Deu deixar una frase en el darrer ple d'aquelles de el que necessita Sitges és que vostès marxin.
Tal qual.
Us va sortir de dins, però...
És que surt molt a dins i dos anys i escaig després, doncs cada dia surt de més endins.
I esclar, i si us digués més, que no marxaran.
És que no marxaran.
Aleshores...
El que passa és que això no treu que nosaltres haguem d'evidenciar la realitat, la magnitud de la tragèdia i la vergonya que passem en el ple moltes vegades. I aquesta dificultat de combatre la mentida, que és el que fem l'oposició, o almenys és el que intenta fer Junts per Sitges, perquè a mi m'agrada aprofitar totes les oportunitats que tinc per explicar això, no? Clar, aquest govern que va entrar per la porta del darrere, que ho va fer sense projecte i que està transitant, és obvi perquè s'evidencia amb dificultats i discrepàncies internes que van més enllà del que és normal en qualsevol govern de coalició, doncs el que està fent és carregar-se el poble. És que no hi ha un altre, és a dir, aquesta alcaldessa que està enganxada a la cadira amb els seus companys de joc, perquè jo crec que estan jugant, estan fent molt mal al poble, perquè no estem tenint un debat ideològic de projecte, estem tenint un debat d'indigència política en el que ens arrosseguen, i això és el que a mi em preocupa, no? Que arrosseguen a tothom aquest mal clima, aquest mal ambient que evidentment tu has dit més d'una vegada i vosaltres percebeu com a mitjà de comunicació i que és obvi que també percep la ciutadania, no? A mi no m'agrada gens moltes vegades formar part d'aquesta desgràcia, perquè jo crec que el que està passant amb aquest govern és una desgràcia darrere de l'altra.
Sempre ho posem sobre la taula també, eh? Tampoc l'oposició ha pogut convertir-se en una alternativa
perquè...
aquesta, diguem-ne, aquesta desgràcia que esmenteu.
I per això ells fan el que fan, perquè ells tenen doncs, allò la convicció de que no hi haurà res, i jo sé que al final encapçalo el projecte majoritari del consistori, som la força que vam guanyar les eleccions, però mira, Vicenç, jo tampoc em faré trampes al solitari, i al final, malauradament, més enllà dels partits de govern, també n'hi ha d'altres que viuen només gràcies als clixés ideològics i que no faran res que se surti del guió que tenen escrit en un corpus ideològic que no sabem gaire bé per què serveix. Nosaltres creiem que per Sitges no ho serveix gens, i per tant jo el que tampoc faré és no aterrar el principi de realitat. És molt important aterrar el principi de realitat a la vida i en política, i tenim una complexitat de partits que fa doncs, que hi hagi situacions que siguin difícils de prendre. No?
Ara anem per temes, però... Agafant aquest argumentari, fins a quin punt el que està passant ara i el que pot passar en el que ens queda de legislatura pot acabar, no sé si dir, que desafeccionant encara més.
Això és el que em preocupa, la gent, no? Desmobilitzant a les persones, clar, perquè si en el context...
Perquè en veu alta, si un surt al carrer i pregunta, escolta'm, d'aquí un any i mig, què faràs?
I la gent està
molt enfadada.
I és evident
que hi haurà persones que tenen molt clar el que volen fer, però no sé si n'hi haurà moltes que diran, escolta'm, mira,
jo evidentment no sóc en el cap de cada persona. És cert que hi ha molta gent que ha perdut totalment la confiança en aquest poble i que ha perdut la il·lusió, i això és l'últim que ens ha de passar. I la meva feina i la de tots els companys i l'equip de Junts per Sitges és el que crec que hem d'estar fent, no? Jo sempre ho dic a l'equip, és a dir, ens toca escoltar, ens toca ser al costat i intentar ajudar en allò que puguem, que sent a l'oposició i fent molta pedagogia, eh? És molt complexa. Ara, jo no és la primera vegada que ho dic, però és que cada vegada és més gran el nivell d'enuig, de desil·lusió i d'empipament de la gent de Sitges és galàctic, és còsmic. Jo és que no sé quin qualificatiu posar-li, no? Perquè és igual l'àmbit, que sigui l'esportiu, que sigui el social, que sigui el cultural, és un absolut desastre. I això és el que ens permet aguantar a mi quan la gent em diu, però com aguantes? Aguanto perquè tinc un camí traçat de compromís amb Sitges, amb el meu poble i amb la gent que confia en el nostre projecte per canviar les coses que estan passant en aquest moment. No perquè nosaltres estem aspirant a arribar al govern com a oportunitat professional. D'això, per cert, Vicenç, plora la criatura. Aquest és el gran drama que tenim. Mònica Gallardo no aspira a ser alcaldessa com a oportunitat professional. Tot el contrari, jo em vaig posar en política per Sitges. I en això estic, és a dir, al final l'alcaldia, encara que costi d'entendre, és una qüestió accessòria, no? I no sent alcaldessa estic treballant per Sitges.
Esteu més beligerant que fa 2 anys?
Home, evidentment, com no ho he d'estar?
Us ho pregunto perquè fins a quin punt aquesta beligerància també provoca un cert distanciament.
Sí, potser hi ha gent que no li agrada que sigui beligerant, el que passa és que també hi ha moltes capes. Jo sóc beligerant allà on ho considero, allà on considero que ho he de ser. Al ple crec que hem de ser beligerants i no ho sóc, doncs, intentant ser al costat de la manera més càlida de les persones, de les entitats i dels col·lectius de Sitges que ho estan passant malament i que malauradament són molts. La calidesa jo no la puc mostrar en el ple. Una alcaldessa que em menteix, una alcaldessa que és incapaç de trucar-me, una alcaldessa que no s'ha reunit amb 6 anys en la cap de l'oposició per afrontar els reptes del seu municipi no mereix, en aquests moments no mereix respecte perquè s'ha carregat la institució, no és que se l'estigui carregant, és que ja se l'ha carregat. I això no ho diu només Mònica Gallardo de Junts per Sitges, això hi ha altres partits de l'oposició que també doncs, ho proclamen, no? I després n'hi ha d'altres que estan jugant un joc que ells sabran per què el fan, però escolta'm, al final cadascú doncs, que tiri per allà on vulgui, no? L'important en aquesta vida és tenir un camí i intentar ser el màxim de coherent possible mentre es transita, no?
Què haguessin hagut de tenir les ordenances fiscals per ser més ben vistes
debat,
per Junts per Sitges?
Debat i espai de negociació. Tu no et pots permetre, ni a un govern en minoria, per suposat, portar al ple unes ordenances fiscals que ni tan sols has tingut la mínima voluntat ni decència política d'haver trucat al partit majoritari de l'oposició per veure com ho veien, per veure si tenien propostes. A partir d'aquí, tota la resta és absolutament accessori.
Deixeu-me que us pregunti, perquè en el ple va donar aquella sensació, jo us he avisat, no m'heu avisat, no sé què tal. En algun moment, Junts per Sitges, Mònica Gallardo va ser avisada d'una forma o d'una altra,
sí, clar,
d'una reunió?
Clar, o sigui, parlem a finals de setmana amb el regidor Oliver, que em truca per complir el tràmit, però quan em truca per agendar una reunió que era al cap de 3 dies, el dia següent o l'altre, no sé, el dia següent estava penjada tota la documentació de les ordenances fiscals. Per tant, quan això ja està publicat, que va per entendre'ns a informatives, vol dir que ja no hi ha cap marge de negociació. Per tant, això és una presa de pèl espectacular i nosaltres no podem formar part d'aquest circ.
És a dir, eren ja vigílies del ple, per dir-ho d'alguna manera.
Efectivament, clar, i això és una evidència. Vull dir, és que a més, avui, no sé si hagués si hem d'anar a testificar,
sí,
quedarien clar els tempos, vull dir, és que estic tan tranquil·la i per això vam fer aquell comunicat. No,
fica al final també, perquè qui ens escolti dirà clar, com a les parelles,
però això que deia,
m'has trucat, t'esperava que em truquessis.
De la mentida, i llavors què va fer el govern? Fixa't, el govern què fa? La senyora Gasulla i el senyor Martínez posen captures de pantalla de la seva agenda. I, sí, tenies agendada el dimarts, abans de les informatives, teníem agendada una reunió amb nosaltres. Però què és aquesta presa de pèls? Que se'n vagin a enganyar una altra, com dèiem una àvia, vull dir, no, prou. Vull dir, prou, ja està, no cal, vull dir, no perdem el temps, ja està.
Aleshores, a partir d'aquí, com es pot resoldre aquesta qüestió que, de fet, interpel·la a tot aquell que ara i en el futur tingui capacitat de gestió a l'Ajuntament, com és l'assumpte de la taxa de residus i aquesta norma que aplica a tots els municipis d'Espanya, evidentment, i els de Catalunya també, que és la d'haver de complir amb el precepte de qui contamina paga i, per tant, que la ciutadania hagi d'assumir el cost del servei de la neteja.
Doncs de moltes maneres, però segur que de la que ho ha fet aquest govern no, perquè és evident, entre d'altres coses, que no ha comptat amb la complicitat de cap partit, a excepció de la CUP, que de Guanyem, vaja, que de fet ja va dir també que ja dirien a canvi de què, que al final veig que no ho ha dit, no sé si és que no es pot explicar o què és el que passa. Bé, en qualsevol cas, és evident, i això és important, perquè a mi no m'agrada dir mentides, no? I anar amb subterfugis i fer allò política de baixa volada, és evident que els ciutadans de Sitges ja s'hauran de pagar en un futur imminent una taxa molt més elevada del que estem pagant en aquests moments. Aquests 60 i tants euros quedaran molt curts respecte al que haurem d'assumir, però el que és evident que davant...
Entenc que tampoc és la taxa que hauria de ser.
Efectivament, fa anys ja que no és la taxa que hauria de ser, això és una evidència. El que passa és que aquí es demostra, de fet, és a dir, si és que la prova és aquesta, és a dir, un govern que no és capaç de negociar aquesta qüestió, sabent que no és una singularitat el que ens passa a Sitges, que és arreu de tot l'Estat, que hi ha una directiva europea, doncs bé, però que els és igual, i ells diuen no, fem això perquè ho hem de fer, però com ho fem? És igual, i aleshores nosaltres aquí el que tenim molt clar és que quan tu tens aquesta obligatorietat a nivell legal, el que has de fer és trobar mesures compensatòries, no?, que equilibrin una mica aquelles persones que més els hi perjudica, i dic persones a nivell individual i dic també col·lectius, i he posat aquest exemple sempre, no?, perquè just uns dies abans, pocs dies abans que jo crec que fins i tot que va ser el mateix dia del ple, el mateix dia del ple, la regidora Guiu i el regidor Monasterio van anar a veure les entitats socials, entre elles l'Hospital i la Fundació de Maria, dir-los que s'hi posessin fulles i que ja no els hi prestarien el servei i que això era així. Clar, vull dir, aquesta lleugeresa, aquesta falta de sensibilitat per tractar entitats que per elles és un greuge molt important, aquest canvi, doncs a mi em sembla que no mereix cap tipus de respecte i validació per part nostra, evidentment.
Què n'espereu del pressupost? O sigui, bàsicament...
Res. Del pressupost? Res, però si tenen un pressupost milionari de més de 60 milions d'euros, les últimes dades d'execució eren de poc més del 30%, si és que aquest govern no li serveix de res tenir pressupost. No executa, ho fa tard, ho fa malament, ho fa fora de termini, i aleshores el que fem és anar generant diners a la bossa del romanent, no? Que després, doncs, no sé, potser en algun moment tindrem un problema perquè aquest romanent ara es pot utilitzar per moltes coses, però segurament d'aquí un temps no ens ho permetrà. I per tant, bé, el que anem fent és engruixir la magnitud de la tragèdia i un pressupost. Per què un pressupost? Quin projecte exactament, que espero que en parlem ara d'aquests projectes que estan venent com a grans guanys, perquè això també fa molta riure.
Anem abans pel contracte de neteja?
Anem pel contracte de neteja. És que clar, no hem tingut temps de mirar, no vam tenir temps abans del ple de mirar el plec de clàusules d'aquest contracte. Aquest és el contracte més important d'aquest ajuntament, estem parlant de molts milions d'euros i això, almenys a casa meva, requereix d'un rigor, no?, a l'hora de valorar-lo. Som una altra vegada al cap del carrer, hi ha moltes coses que no ens agraden, com per exemple, precisament i lligant-ho amb les ordenances fiscals, el preu del càlcul de la taxa del cost que ha d'assumir el ciutadà en base a un contracte inexistent, no? És a dir, què passarà al final? No, en aquest cas no gaire cosa, perquè com que no han aprovat les ordenances fiscals, però clar, què passa si hi ha una empresa que fa una proposta més baixa d'aquest pressupost que ells han quantificat per aquest contracte? I després una cosa molt greu, no teníem l'estudi econòmic en base al qual es fonamenta el cost d'aquest servei, aquests de més de 10, de 12 i pico de milions d'euros anuals. No?
Per tant, aquest estudi era el que estava en els annexos que havíeu reclamat?
Exacte, uns annexos que no hi eren, és a dir, no hi havia els annexos, és a dir, els annexos que sustentaven la valoració econòmica d'aquesta milionada no estaven.
Permeteu-me aquí també l'encaix. Eren aquests annexos que existeixen però que no es van enviar perquè el sistema no permetia enviar arxius de gran tamany?
Això ens van dir. De veritat, però que en el temps que vivim... Jo permeteu-me, vull dir, no és que vulgui posar en dubte, però de veritat que no podem enviar PDFs o enllaços a drives o a, més igual, a núvols. És que ens costa de creure. Per què no teníem els annexos? Per què no hi havia l'estudi econòmic? Què està passant en la gestió d'aquests plecs? No ho sé, és a dir, escolta'm, al final un ha de ser coherent. Nosaltres, a més, li vam demanar a l'alcaldessa que retirés aquest punt.
Ara us anava a preguntar per aquesta mitja hora d'un ple. I què va passar allà si tota l'oposició en bloc demanava... Que el punt
bueno,
o part de l'oposició...
Finalment hi va haver dos partits, Fets i Guanyem, que deien que ells ho portaven preparat, que tenien molt clara la seva intenció de vot, i que no... Llavors, clar, evidentment, aquesta qüestió la va aprofitar l'alcaldessa, va dir, si no hi ha unanimitat de tota l'oposició, i el ple no el retiro, el punt no el retiro. Crec que va ser... Molt poc elegant.
Ho havien parlat vostès com a oposició
abans?
Sí,
ens havíem anat parlant, perquè entre tots els grups de l'oposició ens anem parlant força.
Ho dic per si hi havia una certa unanimitat,
hi havia
o més
unanimitat,
de la que es va demostrar...
Tothom se sentia molt incòmode amb aquest tema, perquè primer havíem de fer un ple extraordinari per parlar d'aquesta qüestió, i de fet, si algú va seguir el ple, cosa que entenc que és complicada i dura i tampoc ho recomano massa, la veritat, clar, al final tens un temps limitat per parlar del contracte més important del mandat, no? I nosaltres creiem majoritàriament tots, i així li vam donar a l'alcaldessa, que havíem de fer un ple extraordinari per poder debatre en condicions tot això. No? Va fer un argument de que en teníem un per ordenances fiscals i que no li donava la gana, i va fer-se acompanyar perquè no se sortís amb... Bé, al final ella presideix el ple i té la potestat de decidir-ho. Va decidir que no, doncs que no. Nosaltres li vam demanar, escolta, nosaltres no vull... Jo li vaig dir, no vull que Junts per Sitges voti en contra d'aquest contracte, però dona'ns temps. Sitges necessita un nou contracte de neteja, però no hem tingut el temps i jo no puc votar uns plecs que tenen connotacions econòmiques i responsabilitats per part de tots els regidors amb aquesta lleugeresa. I finalment vam fer el que havíem de fer, votar en contra. Jo espero que tot estigui perfecte, impolut i magnífic, però jo no ho he pogut veure, ni jo ni cap dels regidors de Junts per Sitges. Per tant, davant d'aquesta ceguesa, d'aquesta manca de transparència, nosaltres no podem votar a favor.
Esperàveu un altre posicionament del PSC?
Mira, ni ho sé.
Ho dic perquè al final el contracte ha tirat endavant.
Perquè ells saben que amb una abstenció això tira endavant. Jo el PSC a vegades l'entenc i de vegades no. però saps què passa? Que procuro preocupar-me poc del que fan els veïns, que facin el que considerin. És evident que compartim el criteri i la necessitat que Sitges tingui un nou contracte. Ara, el com i el que avancen les necessitats de Sitges donant oxigen a aquest govern, doncs moltes vegades no el compartim, i aquest n'és un cas claríssim, no? Jo crec que haguéssim hagut d'utilitzar més eines per forçar que això tingués més temps per estudiar-ho i tenir la seguretat de que tirem endavant un contracte en condicions.
Però això us dic que de vegades, des del punt de vista dels ciutadans, el govern vota en solitari, però l'oposició també té diferents posicionaments,
sí, sí,
a la banda,
sí. Però és
situacions...
lògic, però jo no, això no em preocupa, és a dir, jo no puc demanar que tota l'oposició tingui el mateix posicionament.
Vull dir, però, és que... però és a dir, tenint en compte que es parlava del contracte més important i que es parlava d'un dels temes... reiterats abastament,
sí, però saps
en els
passa?
Darrers mesos.
Si això hagués sigut la cosa per entendre'ns més important dels últims mesos, el que passa és que com que el despropòsit s'ha instal·lat en el nostre dia a dia polític en aquest municipi, doncs ja tot sembla com a mig normal. I normalitzar el que va passar en la manera com es va portar aquest punt al ple és molt greu. Nosaltres ho tenim molt clar. Jo entenc que hi hagi partits que com que ja estan acostumats a que això vagi així, doncs mira, ho troben normal. Nosaltres no. Nosaltres intentem aplicar el rigor. Potser en alguna ocasió ens podem equivocar, no et dic que siguem infal·libles, però està clar que estic convençudíssima que el dia de l'aprovació dels plecs del contracte de neteja vam fer el que havíem de fer, votar en contra de l'opacitat i la manca d'informació d'aquest govern.
Això del Club de Mar estava escrit?
Això del Club de Mar jo tenia esperances, i les tenia perquè aquí, junts per Sitges, junts per Catalunya, hem treballat el que no està escrit en aquesta qüestió. I vull aprofitar aquest moment per donar moltíssim les gràcies a la Pilar Calvo, a tot el grup parlamentari a Madrid, també a la Montse Ortiz, del grup parlamentari al Parlament de Catalunya, i allà encara continua viu un camí important. Però avui també explico per què jo tenia esperança. Pilar Calvo parlava amb la ministra i tres dies abans que el Club de Mar tanqués, és a dir, el dijous abans del cap de setmana previ al tancament, la ministra va rebre un conveni, una proposta de conveni entre el Miteco i el Club de Mar per aconseguir que en aquest mentretant, vol dir mentre no resolgui tot això, sí, amb aquesta lleugeresa i amb aquests riures explica
aquí l'alcaldessa... Perquè diguem que parlem de dues qüestions, eh? Una qüestió és la que s'ha executat, la de la recuperació possessòria, i l'altra, la que preocupava molt el mes de juny, que era l'enderroc de la instal·lació, eh? Per definir-ho enmig de tot aquest...
A veure, l'enderroc, el tema de la necessitat de l'enderroc té un camí. El que estàvem en aquests moments nosaltres treballant, tenint en compte la situació del Club de Mar, una entitat, és que hi ha un conflicte a resoldre, uh-huh, no està resolt. Mentre aquest conflicte no es resolgui, no té sentit desocupar les persones que ocupen l'espai, sabent com hem fet nosaltres, perquè jo personalment i tot l'equip he tingut moltes converses amb el Club de Mar és molt conscient que en cas que això s'hagués resolt d'una forma lògica i raonable, ells de la manera que estaven ocupant aquest espai, mm-hmm, no el podien ocupar,
sí,
en el futur.
Fins i tot, si no recordo malament, l'expresident Daniel Gras,
exacte,
a les xarxes socials també
està clar,
ha publicat un article en què diu que això estava escrit.
Estava escrit, cosa, no? però el que no té sentit és que mentre això no es resolgui, tu facis fora d'un equipament que necessita un manteniment i que a més està generant una activitat que nosaltres entenem que més enllà de l'àmbit social, que els han anat molt bé ja pels clichés aquests també ideològics i mentals, de dir que això és un lloc de rics, és un lloc tancat, jo ara no jutjaré si ha estat o no un lloc tancat. Jo el que et dic és que no té cap sentit haver tret a una entitat d'un equipament quan no s'hi fa res. I quan tenim a una alcaldessa, hi ha un govern que s'ha rifat al Miteco i a Costes i està mentint. Et va mentir en tu aquí fa una setmana dient que ell ha anat molt... Bueno, de fet, no va mentir, perquè de fet va dir que de l'última conversa que va ser al març fins que va arribar la crisi al juny, que estava esperant. Què vol dir que una alcaldessa està esperant? Una alcaldessa el que ha de fer és seguir i perseguir allò que creu que és prioritari pel seu poble.
Faig un apunt aquí, perquè heu parlat del conveni. Aquest conveni entre el Miteco i el Club de Mar, què assenyalava?
Aquest conveni assenyalava una presència transitòria mentre no es resolien totes les qüestions pendents.
És a dir, que
pendents.
El Club de Mar es mantingués allà fins que no s'acabés de resoldre...
En el benentès, que no havia de, que no tenia cap garantia per perpetuar la seva continuïtat.
Que continuava sent una presència provisional fins que no resolgués definitivament
això. Hi havia tot unes condicions. Quina ha estat la resposta
unes
del
Miteco? Unes condicions que havia de complir el Club de Mar.
Ah, exacte. Quina ha estat la resposta del Miteco uns dies després? Rebentar una porta. Jo crec que aquí tothom també s'ha retratat. S'ha retratat l'alcaldessa perquè abans de tot això quan va arribar la notificació i el Club de Mar va fer unes al·legacions, jo vaig trucar a l'alcaldessa i li vaig escriure un correu a ella, a la secretària, demanant que, home, creia que era important...
Les al·legacions, que... un cop ja es va avisar,
exacte,
de l'execució processal.
Van pensar, escolta, doncs si s'ajunten les al·legacions del Club de Mar amb les de l'Ajuntament, tenint en compte que nosaltres volem mantenir aquest equipament, doncs segurament tindrem més forces. És igual, en qualsevol cas, per no dedicar massa temps i que la gent ho entengui, quin projecte té l'alcaldessa i aquest govern pel Club de Mar? No en té cap. Tot això que està dient, bueno, estaria bé un lloc d'interpretació, d'activitat vinculada amb el mar... Què vol dir tot això? És a dir, tu durant tot aquest temps, de veritat que no has treballat cap projecte, és obvi, perquè ella mateixa està molt bé, perquè al final despulla la veritat. És a dir, en 6 anys no ha treballat absolutament cap projecte, i em consta, i sé de primera mà, que Costas s'ha enfadat amb Sitges, perquè Costas tenia ganes de trobar una alternativa a tot aquest conflicte i a tota aquesta qüestió. I sempre poso l'exemple de Sant Feliu de Guíxols. Allà hi ha un equipament arran de mar, molt més que el Club de Mar i que el Pícnic i que el Kansas. Allò havia sigut un casino balneari. Allà que ha aconseguit...
Que estava ara en un estat, exacte, de ruïna.
Que ha aconseguit el poble, doncs, seure a taula, parlar amb la Generalitat, parlar amb el Miteco, i allò serà un equipament municipal, allò serà un auditori. Aquí no, aquí comencem a dir borrades, amb perdó de l'expressió, i permeteu-me que parli doncs amb aquesta lleugeresa a vegades.
En qualsevol cas, us estaria bé que l'Ajuntament tingués la gestió d'aquest equipament mentrestant?
M'estaria bé, però escolta, estem parlant d'un Ajuntament que en aquests moments, a dia d'avui, no té ni els recursos humans necessaris per tenir en condicions els casals. Vull dir, la gent de Sitges sap que hi ha un casal en el que moltes vegades no hi ha personal per obrir i tancar, i que es demana a persones de més de 80 anys que s'ocupin d'obrir i tancar els casals, perquè aquesta és la veritat. Un altre casal que quan les persones que hi són marxen de vacances es queda sense ningú que ho obri o tanqui. Vosaltres creieu que en aquesta situació hem de tenir confiança en que aquest govern sigui capaç de mantenir en condicions un equipament que no el té ni llistat en les seves necessitats? I després una altra cosa que no em vull deixar de dir abans que se m'oblidi, Vicenç. És a dir, em sembla impresentable, em sembla vergonyós que en tot aquest temps l'alcaldessa, i es va enfadar l'altre dia quan ho vaig dir, perquè clar, sap que tinc raó, s'enfada amb mi perquè sap que tinc raó, és que no ha trucat a la presidenta del Club de Mar. No és que no l'hagi trucat, sinó que no li ha agafat ni el telèfon. I dic això amb aquesta contundència, i si tu vols dir-li beligerància, perquè és que jo he parlat i parlo amb la presidenta del Club de Mar i dic, escolta, m'has pogut? En cap moment. I estan molt enfadada, i estan molt enfadats i dolguts, perquè com a mínim tingues la mínima empatia de parlar amb la gent, amb la presidència de l'entitat que està a punt d'anar-se'n a la Norris i que està passant per una situació molt complicada. A ella li és igual. Ella, si sap que pot tirar endavant el ple i que continua d'alcaldessa i que tots els altres continuaran cobrant el sou aquí a final de mes, tota la resta, el que passi a Sitges, que perdem el Club de Mar, que haguem perdut el Club Natació, els hi és absolutament igual. Aquest és el govern que tenim.
Anem pel Natació?
Anem pel Natació.
Saben que hi ha dues ofertes de compra, o almenys així s'ha especificat, a partir de la darrera quantitat de la subhasta, de la tercera subhasta que no va tirar endavant, i ara, per tant, el pas que queda és la reunió del Consell, de la Junta, del Consorci del Club Natació, per liquidar definitivament el Consorci i, òbviament, per escollir una d'aquestes dues ofertes.
Aquesta sí que és una vergonya, amb majúscules, llums, fluorescents i tot el que calgui posar-li. Mira, t'he de donar les gràcies perquè vas publicar fa uns dies a les xarxes socials l'article que en el seu dia vas escriure a l'Eco sobre la creació del Consorci. Parlaves del diner de taxació, de per quan es va taxar en aquell moment l'equipament del Club Natació, evidentment molt lluny dels 2,4 milions que se suposa pels quals ara malbaratarem el patrimoni públic.
Es va taxar, em sembla que en 7,5
7,5 milions aproximadament.
L'única veu discordant va ser la de Ramon Artigues, aleshores regidor del Partit Popular, que va dir obertament que el Natació no ho pagaria mai, això.
Exacte.
Però hi havia una certa... No, hi havia la consciència col·lectiva i es va aprovar per unanimitat la creació del Consorci. Després va venir tot,
exacte,
el que...
tot el que va venir. La consciència col·lectiva, no? que aquest govern s'ha encarregat de que es pugui dinamitar en aquests anys que ells tenen responsabilitat. No?
Tot i que és cert que em sembla que no hi ha hagut mai entitat esportiva Sitges amb un deute com el del Natació.
Segurament. Però més enllà del deute, que és evident que hi ha hagut una gestió que segurament no, és obvi que no ha sigut la millor per part del club, El que està clar és que, arribats a la circumstància d'haver de dissoldre aquest consorci, arribats a la circumstància que el poble de Sitges ha pagat més de 5 milions d'euros, jo crec que ja deuen ser 6 amb totes les despeses d'advocats, etc, etc, el que no té cap sentit, tenint en compte que hi ha una evidència clara de mancança d'equipaments esportius, és que aquest equipament, i això ho hem dit moltes vegades, es malvengui per aquest preu, no? Però és que més enllà d'això, aquí ara es comencen a destapar totes les caretes, no? I totes les mentides, perquè jo crec que un dia el regidor Monasteri es va il·luminar i va fer una proposta, no? Perquè ell sempre diu que s'estima el club més que ningú, i llavors va dir que, suposo que va dir que pensar que volia deixar com a llegat el ser el creador d'un club nou, no? Jo crec que han engatussat una mica les persones amb tota aquesta història, les persones que han dit que sí, a mi em sap greu, perquè a més, evidentment jo m'he preocupat per parlar amb el Nacho i he parlat en més d'una ocasió també amb l'Emilio, i jo espero que tot això acabi bé, tot i que malauradament tinc certs dubtes. En aquests moments la situació és molt complicada. I em fa...
Teniu dubtes de la viabilitat d'aquest nou club? D'aquest club esportiu aquàtic Sitges?
Sí, tenim moltes prevencions, perquè és molt complexa mantenir un club i el que suposa l'activitat federada. I això tothom que hi és al capdavant ho sap, no? I el regidor, entretant, anar mentint en una reunió que es va fer al Miramar, i aleshores què passa? La gent al final, clar, et sent i et comença a trucar, i jo no és que hagi parlat amb el Nacho, amb el nou president, amb l'Emilio, és que em truquen també d'altres pares, no? Hi ha una categoria, ara no m'agradaria errar, però em sembla que són els alevins, que han marxat en bloc i estan tots nedant al Vilafranca. Tota aquesta gent ja no està utilitzant la piscina municipal.
Els que havien estat alevins del Club Natació.
Exacte. Uns altres dos que estan a Terrassa, un altre que està al CAR, i tots els que abans de la part més intensa de la crisi ja havien marxat. Però què està dient aquest regidor? Si és que amb aquesta gestió lamentable s'ha carregat el club, ell ha ajudat a que tot això es carregués, perquè fins l'últim moment també hi havia solucions d'última hora per resoldre. I a mi em consta, i sé, perquè també n'he parlat, que l'administrador concursal li ha posat tot de la seva part. Però és que amb un govern que t'està tota l'estona mentint i que informa de coses als mitjans de comunicació abans de dir-t'ho amb tu, i en aquesta situació fins i tot s'hi va trobar l'administrador concursal, només ha fet que enutjar i empipar a tothom. I ara quina és la situació? Ara la situació és que tenim el club tancat. Jo vaig voler treure el compromís del regidor la setmana passada al ple. Espero que sigui veritat que en 2 o 3 setmanes estarà obert al Club Natació, i espero que l'Emilio Huete pugui fer la seva feina al club.
Bé, també ens ho dirà.
Exacte, i també espero que l'Emilio no hagi de fer d'entrenador, de porter, de personal de manteniment i de tècnic per posar el cloro. Esperem que això no passi, perquè clar, és que obrir la piscina és molt més que permetre que els nedadors puguin entrenar. Despropòsit, Vicenç, aquí tindrem una pèrdua patrimonial històrica. Vaig trucar a l'alcaldessa, ja que no em truca ella, jo la vaig trucar, que mira que em costa, també, perquè ens escolta'm, i li vaig fer una oferta, li vaig proposar un pacte, i no va tenir la decència de tornar-me la trucada. Va exposar i rebentar la conversa a mig d'una junta de portaveus. A mi m'és igual, la que queda en evidència és ella.
Un pacte per?
Un pacte per enterrar el debat públic d'aquesta qüestió, resoldre-ho, posar-nos a treballar i que reconsideressin la postura. Ella em va parlar de les responsabilitats i jo li vaig dir, estic tan segura que aquí no en tenim de responsabilitats com a càrrecs electes, que demà tu i jo anem davant de la secretària, davant d'un notari o a un jutjat, i jo comparteixo amb tu les responsabilitats de retenir per Sitges aquestes instal·lacions. Aquesta és l'oferta que li vaig fer a l'alcaldessa.
Hi ha aquí una qüestió que no sé si... Bé, no sé si en tindrem resposta més o menys mai, perquè hi ha una consideració política respecte a la consideració tècnica. És a dir, els informes d'intervenció i secretaria sobre l'assumpte de la liquidació del Club Natació diuen el que diuen.
No, tornem perquè és igual.
No,
és que...
però ho dic perquè, com que a vegades en el ple municipal, òbviament, es fan valer els informes d'intervenció en altres àmbits i s'assenyala la intervenció diu que tal cosa o la intervenció diu que tal altra, i es fa, òbviament, a fi de bé, perquè els interventors són els garants de tot això. En aquest sentit, intervenció i secretaria es mostrava, però meridianament clara.
Però per què? Es mostrava meridianament clara perquè el pressupost municipal no contempla l'aportació econòmica necessària per sostenir aquests equipaments. Si tu, és que clar, això és això, què es va abans, l'ou o la gallina? Si tu, alcaldessa,
però
govern...
Però entenc que ho deien, regidora, en el sentit de vosaltres heu de rescabalar això i després ja en parlarem. Però
exactament.
Rescabalar això és la prioritat número 1 d'aquest assumpte.
Clar, rescabalar això tenint en compte com està dibuixat el pressupost municipal. Si tu en el pressupost municipal i contemples l'aportació econòmica per rescabalar-ho, intervenció i secretaria no et podran dir res. Però que no ho veieu on està la trampa aquí? Aquest és el gran problema. Aquí està la trampa. I és obvi que com em pot argumentar una alcaldessa aquest informe, que és l'alcaldessa del món mundial que més informes suspensius de secretaria i intervenció ha aixecat?
I s'hagués pogut justificar que en el pressupost municipal hi hagués, jo que sí, 3 milions i mig d'euros per això?
Però si ens en costarà nou la construcció del camp de... Jo responc, si ens en costarà 9 o 8 o no sé quants la construcció del nou camp...
Ho dic per com ha anat la gestió d'aquest assumpte i els condicionants que hi ha sobre la taula.
Estic absolutament convençuda, que es podria... absolutament convençuda d'aquesta afirmació.
Entenc aquest convenciment perquè hi ha un bé comú que és superior a tota la...
Interès públic. I necessitat. I voluntat del foment de la pràctica de l'esport.
Però és a dir, per mort d'aquest interès públic es podria justificar...
Efectivament, i per això jo truco l'alcaldessa amb tota la tranquil·litat i dic, escolta'm, anem tu i jo a davant d'on vulguis, i jo dic públicament allà on tu vulguis que assumeixo amb tu i comparteixo les responsabilitats que estic segura que no hi són per retenir aquest equipament pel poble de Sitges. I ja està, i és que no cal donar-hi més voltes. No els hi ha donat
la
gana. És a dir,
l'interès públic de la municipalització hagués salvat, en aquest sentit, davant de qualsevol àmbit, els informes de Secretaria Intervenció.
Nosaltres no descartem fer alguna acció a nivell mercantil, perquè és un despropòsit el que anem a fer.
Expliqueu això.
Vol dir, quan nosaltres anem a Fiscalia, sabem que tenim un recorregut limitat, perquè aquí no estem parlant de qüestions penals i tal, estem parlant de recursos públics, del que nosaltres entenem que és el malbaratament, el que faran ells, Fiscalia ens recomana que tirem per la via mercantil. Perquè bé, no? Ja veuen que no és gaire normal aquesta operació que s'ha de fer en aquest poble.
I
ja
això
què
implicaria fer?
Això implicaria, doncs, anul·lar la venda.
Ens imaginem. Anul·lar la venda. La venda es fa...
Que la venda fos nul·la.
I que la venda fos nul·la.
Clar. I a més, també és que no vull dedicar massa temps perquè sé que se'ns acabarà.
Però és una qüestió important.
És molt important. Però és que a més...
Ho plantejaríeu fer?
I tant. El que passa és que, clar, tenim els recursos econòmics, el temps i tot el que tenim, que és limitat. Però jo és que en aquest tema sabeu que hi he dedicat molt de temps, moltes hores de conversa, però moltes. I em sap greu, perquè és d'aquelles coses que si hi ha un govern nou, que espero que hi sigui, perquè si ja necessita un govern nou en un futur, aquesta qüestió ja no serà reversible. Hi ha temes de gestió que es poden resoldre. Hi ha problemes que desitges que es poden resoldre amb un nou govern. Però quan tu t'has carregat una entitat i has venut un equipament que hauria de ser patrimoni del poble de Sitges, això ja no és reversible.
Per tant, si ara s'obrís la via mercantil, això podria ser reversible, aquesta venda.
Bé, nosaltres ho explorarem molt bé abans de tirar-ho endavant, perquè el que no volem fer és perdre temps i esforços. La veritat és que ens hem d'aprofundir més. És que no donem de sí, Vicenç. Jo et confesso que és inabastable la magnitud de tot plegat, i ara ens hi hem de tornar a posar a treballar aquesta qüestió i assessorar-nos legalment i veure, tenint en compte el moment en el que som, si som a temps d'intentar fer algun tipus d'acció.
L'oposició té representació a la Junta del Consorci?
Però com si no la tingués, perquè s'enfaden també quan els hi diem.
Ho dic per si d'alguna manera, en el moment en què
no
reuneixi...
La... Perquè no servirà de res, això. És a dir, el pobre Isaac, que ha treballat moltíssim i treballa moltíssim en aquesta qüestió. De fet, fixa't, el dia que van anunciar que hi havia les dues ofertes de venda, que va ser un dia que teníem una informativa a la tarda, van fer primer una nota de premsa i, per tant, el representant de l'oposició, l'Isaac Bielsa, se'n va assabentar per una nota de premsa. Aquesta és la manera de treballar d'ells, continuarem treballant. És a dir, nosaltres esgotarem tots els cartutxos per evitar que Sitges perdi els equipaments del Club Natació. Així de clar.
El darrer ple municipal va posar sobre la taula el contracte de neteja, però també us interessava parlar, o almenys veu fer, amb esperit força crític també, sobre la nova zona esportiva de Pinsbens.
És que clar, és que...
I la nova estació d'autobusos o la reformulació de l'espai de Can Robert.
Però, a veure, o sigui... Com se li pot dir... O sigui, nosaltres no vam votar en contra d'això, però és que, clar, això no és una estació d'autobusos. Permeteu-me, no fotem. Home, això és una millora d'accessos, una reordenació de mobilitat, que està molt bé, unes marquesines que seran més modernes, però això a casa meva no és una estació d'autobusos, entre d'altres coses perquè no hi haurà cap servei afegit. És a dir, prou, de veritat que 6 anys després... hem de fer una provisionalitat de gairebé 2 milions d'euros, perquè això és el que ens costarà Sitges, això, ens costarà 2 milions d'euros, quedarà mono, sí. I el projecte, per quan? És a dir, perquè veieu la incapacitat, o és que és molt complicat, i perquè a més s'ha fet malament, perquè es parla, el punt de fet del ple parla de la provisionalitat, perquè no s'ha treballat urbanísticament la reordenació d'aquell espai, i per tant no podem dir que estem fent una estació d'autobusos, estem posant unes marquesines i arreglant la mobilitat en aquella zona, que no arreglant-la a la plaça de l'estació. Per tant, un pedaç més, una patada cap endavant, gastant els diners en una cosa, home, que alguna cosa millorarà, faltaria més, sobretot els veïns que patim sortien els autobusos
davant mateix de casa,
davant mateix de casa, però això no és una estació d'autobusos. Bueno, i aquí permet donar una petita falca. Entre d'altres coses, algunes afectacions negatives que tindrà és la del mercat dels dijous, que se'n va cap endins tocant cap a la residència, i bé, la falca de la gran gestió de, amb tots els mercats de Sitges d'aquest govern, el drama que s'està vivint al mercat municipal, el tancament de parades, a les mentides que han dit, la incertesa...
Ara hi anirem, això. Passem primer per la zona esportiva i després anem
al
mercat.
I la zona esportiva, clar. Un dia hauríem de parlar, o suposo que ja ho fareu, no? És a dir, com es va construir el nou camp de la Blanca, el nou Pinsbens, el conveni que es va signar en aquell moment, el compromís que hi havia d'ús preferent del Camp Nou, i tot això, aquest govern diu que clar que és una cosa molt antiga i que no va amb ells i que els és igual i que passen olímpicament de tot. I clar, la Blanca està preocupada. Evidentment, el Sitges té una necessitat, evidentment necessitem un camp de futbol més, però tu el que no pots fer és no resoldre les crisis de les altres entitats. I aquí hi ha la Blanca, però una altra mostra del tema dels equipaments esportius és que li diuen, per callar-los la boca i que no facin soroll a les xarxes, li diuen a l'hoquei herba, et donem una pastilla allà, a la plana, una pastilla plena d'herbes, i un dia vaig fer un vídeo, que allò fa vergonya, a l'entitat aconsegueix la gespa per la pràctica, però després tenen mesos i mesos allò abandonat i a veure si es fa malbé aquell material. Però de veritat, què més ha de passar? Si és que a més venim d'uns dies en els que permeteu-me que aprofiti per felicitar a totes les patinadores i el patinador sitgetà que han estat a la Xina aquests darrers dies, que són emigrants sitgetans en clubs a fora, perquè aquí van haver de marxar per les condicions en les que havia d'entrenar el seu club local, i que han guanyat bé medalles d'or i campionats del món en patinatge artístic. Aquí no s'està cuidant a cap entitat esportiva, a cap.
Els patinadors que estan a Cunit i a Tona, eh?
A Cunit i a Tona, efectivament. Aprofito per donar molt l'enhorabona a aquests patinadors que ens han fet ser molt feliços aquests dies veient-los.
Anem pel mercat.
Què vols que et digui del mercat? Arriba el 31 de desembre d'aquí dos dies. L'únic que veiem al mercat, si jo demano a la gent...
Es contemplava, si no tinc mal entès, una moratòria a la concessió.
No perquè... sé què s'ha contemplat. Jo el que sí sé és que Junts per Sitges som els que vam demanar la comissió de seguiment per al nou model de mercat. En tu t'ha explicat alguna cosa, el regidor? Perquè a nosaltres no ens ha explicat absolutament res. Va fer perdre el temps, ens van enganyar perdent el temps, i no ens han donat absolutament cap resposta. L'únic que sabem, i que evidentment...
S'ha reunit parlant, aquesta comissió?
Des de fa mesos que ja no s'ha reunit més, la va tancar.
Es va reunir un cop?
Sí que l'hem reunit, la comissió. Es va anar reunint, portant-nos gent de la Diputació, parlant-nos de model de mercat, però no ha servit absolutament de res. Ara tenim un mercat amb un president que ha cessat.
Sí, diguem-ne interí. Algú que ha
assumit... Amb parades que estan tancant, les que estan obertes enfadades, i així estem. I el mercat, jo crec que el que volen realment és que, no sé quin projecte deuen tenir, en els que s'han instal·lat bé, incerteses de si el supermercat que està a la planta baixa ho ocuparia tot. És a dir, és l'exemple paradigmàtic de com no s'ha de gestionar una qüestió. Per tant, el mercat municipal, que és un patrimoni que no hauríem de perdre, el mercat municipal, en un moment més que crític, quan hauríem d'estar fent coses perquè allò fos un punt de trobada més d'un lloc de parades. El mercat dels dijous, enutjat perquè les coses allà no van com haurien d'anar, i a més ara encara els tiren més cap endintre. El mercat d'artesans del passeig, enfadadíssims i preocupats perquè no hi ha hagut la gestió necessària. Quina cosa més ha de passar? És a dir, aquest govern només s'entén...
La gestió vinculada, entenc, al tancament del Club de Mar i com queda aquell...
Només s'entén amb la il·legalitat. En l'única gent amb la que s'entenen i que arriben a acords i a pactes són amb els venedors il·legals. Amb els Top Manta sí que hi ha pacte. Curiós, això, eh? Amb ells tot està molt reglat, però amb la venda artesanal, res. Amb els mercats del dijous, tampoc. Amb el mercat municipal, tampoc. Però què fan? Què fan? És que, clar, a mi que m'expliquin. És a dir, no hi ha ningú content. És que és una vergonya.
Una qüestió per tancar. Una i mitja, vaja. Una. Junts demana al Parlament de Catalunya la presència dels responsables del Consorci Sanitari al Penedès-Garraf, perquè la situació a la comarca sembla complexa.
Molt.
Molt.
Ho és molt.
Què està passant? I si, bàsicament, aquesta mena d'unió entre l'Hospital de Vilafranca i Sant Camil ha anat pitjor que no millor?
Teòricament havia de ser una cosa que millorava. Jo ara he estat al Consorci uns anys mentre era presidenta del Consell Comarcal. Ara no tinc les dades exactes de tot plegat, però aquí hi ha una evidència. És a dir, som una comarca de 150.000 habitants. Tenim només un hospital comarcal que dona pel que dona, que és l'Hospital Sant Camil. Després tenim Sant Antoni, però que té moltíssimes limitacions a l'hora dels tractaments, tant pel que fa a ingressos com pel que fa a les consultes externes, i això no pot ser. I a l'Hospital Comarcal Nou, que en algun moment de la vida no sé si el veurem, però està projectat, i el compromís que tiri endavant, doncs és, encara és un futurible. Per tant, tenim un col·lapse brutal, perquè a més aquí el que està passant és que a més de la població estable tenim d'altra de flotant i per tant la magnitud de la tragèdia és enorme. I per tant haurem de veure com es resol això, que té mala peça al telè, francament, malauradament.
I en el darrer ple municipal, José Antonio Gilabert va parlar de Vallcarca.
És que clar, una altra aquesta.
En sabeu alguna cosa?
Mira, en sabem perquè els promotors, justament ahir, crec que sí, ahir ens van enviar tots els portaveus un correu informant-nos del tràmit que s'ha fet per demanar, és a dir, per en relació al pla director,
sí,
perquè es pugui posar en consideració l'Ajuntament, però aquest és un altre cas d'un govern i una alcaldessa que ha estat incapaç de posar el debat real del que ha de ser el futur del futur de Vallcarca, no? Jo crec que és una assignatura que tenim pendent.
El que es presenta té relació amb el que ja se sabia?
Sí.
És a dir, els promotors presenten el mateix que ja havien presentat.
Són els propietaris, propietaris, i ara tampoc entrarem més, no? Però clar, jo crec que és igual del macro, que és aquest projecte Vallcarca, que és un macroprojecte, però en qualsevol cas, abans que projecte, és un repte que tenim com a municipi, fins al més petit, no? Aquests dies permet-me també que expliqui que hem estat parlant de dades d'ocupació, etc, a nivell de la comarca, i a mi em preocupa molt que més enllà de no gestionar els recursos que tenim com a ajuntament, aquest govern i alcaldessa i el senyor Oliver tenen en aquests moments el rànquing de ser l'únic municipi de la demarcació de la província de Barcelona que es passa no accepta els diners que li dona la Diputació pels plans d'ocupació. Per tant, els és tot igual. Sí, t'ensenyaré el decret perquè això és una cosa que està en un decret. És a dir,
però que no accepta.
No accepta, és a dir, això són uns diners que et donen i tu et diuen, mira, tens aquí 80, eren 80 i és que ara no sé si eren 76 o 84. En qualsevol cas, estem parlant de molts milers d'euros.
Però vull dir, no accepta perquè diu obertament que no els vol o no accepta perquè no fa la tramitació?
No fa la tramitació? Que no ha fet els plans d'ocupació. Per tant, aquest any Sitges ha deixat de tenir, que ho sàpiguen els sitgetans, plans d'ocupació destinats a les persones amb més dificultats en el món laboral, perquè els senyors del govern doncs passen olímpicament de tot. Això no li passa a cap altre poble. Governi el PSC, governi Junts, governi Esquerra, governi els comuns, tothom accepta aquests diners per tirar endavant plans d'ocupació. Sitges som diferents. Ens importa molt poc el que passi a Vallcarca perquè és massa feina i no tenim ganes d'obrir segons quins melons, però també ens importa molt poc la possibilitat de poder ajudar individualment a persones que necessiten oportunitats per inserir-se al mercat laboral. I així anem, Vicenç. Així anem.
Les 11. Mònica Gallardo, gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.